i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Caravana, comencem la ruta de la seda.
Un minut que passa de les 10 del matí. Per començar la ruta de la seda d'avui, com sempre, ens acompanya el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Xavier, què tal? Bon dia de nou.
Molt bé, molt bon dia.
Avui, ara ho anunciàvem, abans d'anar a publicitat, 125 anys de futbol a Catalunya.
Bé, 125 anys de la creació del primer club que es coneix com a club registrat oficialment en el registre d'entitats d'aquella època, i per tant segurament el futbol, bé, segur, ho sabem, no? Es va començar a practicar una mica abans, ja, ja hi havia casos que estan més o menys documentats des de finals de la dècada dels anys 80. Entre 1888, l'exposició universal de Barcelona, en què ja es van fer manifestacions esportives, entre les quals el futbol també, i 1898, diríem que aquesta dècada és la dècada que s'inicia la penetració de la pràctica d'aquest esport tan conegut i tan extès a Catalunya i a tota Europa i a tot el món en aquest moment. I a partir de 1898 és quan sabem que es registra un primer club de futbol, que no és un club de futbol de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, com molta gent es pensa, el Barça, etcètera, no? I tots els clubs al voltant d'aquesta zona industrial i comercial i marítima tan important que a Catalunya, que és Barcelona, sinó que és un club de les comarques de l'Empordà, de les comarques de Girona, ara que el Girona està fent tan conegut. Ahir va haver-hi un partit magnífic, sí, entre el Girona i el Bilbao, que el Girona està fent tan conegut el futbol també a Catalunya, aquí i arreu. Doncs va ser un club a la ciutat de Palamós, a la vila de Palamós, una vila marítima del Baix Empordà, en aquell moment molt important, una vila industrial, en ple creixement, 6.000 habitants aproximadament, o més de 6.000 a principis del segle XX, i allà es va fundar i es va crear i es va registrar el primer club de futbol ara fa 125 anys.
Déu-n'hi-do. Mira, Xavier, jo per començar no en tenia ni idea ni de que el futbol havia arribat fa tants anys a Catalunya, tants com 125, ni que el primer club va ser el Palamós. De seguida esbrinem el per què. Abans, però, com sempre diem, comencem pel principi, perquè el futbol modern va néixer a Anglaterra a principis del segle XIX, això ens ho has explicat, que es va difonent per Europa i Amèrica, això també ho hem explicat en aquest programa durant la segona meitat d'aquell segle. Però quins van ser els mecanismes de penetració d'aquest futbol a Catalunya i quan va començar a passar això?
Sí, això passa, doncs, precisament en aquest moment, a finals del segle XIX, entre finals dels anys 80 i finals del segle, i a través de diversos mecanismes, no només un, no només perquè van venir anglesos i ens van ensenyar que la pilota era rodona i com s'havia de colpejar, sinó a través de diversos mecanismes. Un és aquest, efectivament, potser el més conegut, el més important, en una zona. Per això el futbol i els esports en general a Europa es van desenvolupar en zones industrials, perquè Britània, britànics, tècnics, industrials que anaven a diversos punts d'Europa a ensenyar la seva experiència en les indústries, com s'havien de gestionar, com s'havien de desenvolupar diverses tècniques de fabricació, industrials, la fàbrica de vapor, no? Etcètera, l'energia, no? Important per les indústries, que arribaven a diverses poblacions d'Europa, i aquestes persones que havien estudiat a les escoles privades britàniques sabien jugar a futbol i altres esports, i quan vivien aquí uns mesos, uns anys, doncs seguien jugant, no? Volien seguir jugant i creant clubs fora de la seva zona d'origen, i així va anar-se desenvolupant la pràctica del futbol en aquestes ciutats. Però no només per això, sinó també amb altres mecanismes. turismes o altres vies de penetració, que en diem, no? Per exemple, doncs, també en les zones, aquestes zones industrials portuàries, marítimes, doncs els vaixells mercants que venien de les Illes Britàniques o d'altres llocs d'Europa, doncs hi havia mariners, hi havia treballadors d'aquests vaixells que també feien futbol i també jugaven, perquè en aquella època aquests vaixells no estaven dos dies en les ciutats, tot era molt més lent, molt més feixuc, i per tant podien estar setmanes o mesos, i també els autòctons d'aquestes ciutats marítimes doncs veien que jugaven a futbol aquests mariners. O una tercera via, que és la del Palamós, la que avui parlem, que és que fills de la burgesia autòctona, de la burgesia de ciutats industrials o comercials catalanes, eren enviats per les seves famílies a estudiar fora, a estudiar a Gran Bretanya, per exemple, no? A conèixer doncs, aquestes tècniques directament amb els seus estudis a Gran Bretanya. I quan tornaven, doncs, ja havien après a jugar a futbol, ja sabien el que era el futbol, i moltes vegades, o algunes vegades, el futbol i altres esports també va passar això, doncs volien ensenyar en els seus veïns, en els seus conciutadans, aquests esports moderns, tan moderns i tan estranys i tan exòtics en el nostre país, com era el cas del futbol. I això va passar també amb el Palamós. Això va passar amb altres esports, també, eh? Per exemple, en el cas del rugbi, tothom sap que a Sant Boi va néixer el rugbi.
Sant Boiana.
A la Sant Boiana, fa més de 100 anys. I Valdir i Aleu va anar a estudiar a França, a Toulouse, doncs, veterinària, i quan va tornar havia après ja el joc del rugbi, no? Per tant, aquesta és una via també interessant, una mica menys coneguda, però que també aquí i a altres països d'Europa doncs, va funcionar perquè penetressin els esports en aquestes ciutats que no tenien ni idea de que 11 persones podien, amb una pilota, jugar i passar-s'ho també contra altres 11 persones, dos equips de futbol. No?
De seguida, Xavier, et pregunto per com va néixer aquest primer equip, com es va fregar tot una miqueta, però el cas del Palamós em resulta molt interessant.
Sí.
No només perquè l'arribada, ara ens ho deies, el futbol va ser molt, molt primerenca, sinó també perquè va ser un català qui porta el futbol al Baix Empordà.
Sí.
I perquè és el primer club amb jugadors catalans.
Sí, aquest és un cas també bastant peculiar en aquest cas, no? En aquest sentit, en el cas de Palamós, perquè no només és el primer equip de futbol que es va registrar, sinó que és el primer equip de futbol que tenia integrants catalans, diguem-ne, integrants autòctons en la seva totalitat, perquè la majoria de casos en què venien els britànics a jugar aquí, doncs eren persones de fora, no?, que jugaven a futbol i s'hi anaven barrejant perquè ho trobaven molt atractiu, també joves que eren del propi país, joves catalans que jugaven amb els britànics o amb els suïssos o amb els alemanys, etc., amb els francesos, i en aquest cas, com que és un català que va anar a estudiar allà i va tornar amb una pilota, i una, la llegenda diu això, no?, va tornar amb una pilota sota el braç i unes botes de futbol, doncs ho va voler desenvolupar en la fàbrica de la seva família, perquè no hem dit el nom encara, en el cas de Danès, no? d'aquesta persona, no? de Mates, de Gaspar Mates i Danès, que era fill d'una fàbrica naviliera a Palamós. Per què d'una fàbrica naviliera? Perquè, com sí que sabem més o menys, la indústria del suro, la indústria surotapera, era molt important en aquella zona, i el creixement de la indústria surotapera del suro i dels taps de suro, tant a Palamós com a tot l'Empordà, no? Això també a Sant Feliu de Guíxols, a Roses, a la Bisbal, etc., sí, doncs va fer que en aquesta ciutat de Palamós creixés molt el port de Palamós, i aleshores es van instal·lar fàbriques navilieres o armaderes, no?, que fabricaven vaixells, i era una indústria entre finals dels 90 del segle XIX i principis del segle XX molt important. Pensem que Palamós, això hem dit abans, tenia uns 6.200 habitants als anys 10 del segle XX, i hi havia uns 3.500 treballadors que treballaven en fàbriques de suro i de taps, no? Per tant, era una indústria en gran expansió en aquell moment. Aquest noi, el fill d'aquesta fàbrica armadera dels Mates, és el que va anar a Gran Bretanya, va tornar, va crear aquest club de futbol en la seva fàbrica, jugaven en el pati d'una fàbrica de suro, i eren catalans, tots els integrants. Per tant, és el primer cas en aquest sentit, a diferència d'altres clubs, com el Barça, o en el cas espanyol, doncs, no sé, el Huelva, que sempre es diu és el primer club de futbol a Espanya que es va crear, que eren, bàsicament, doncs, això, escocesos, britànics, etc. En el cas del Palamós eren tots catalans. No?
Clar. Anem aquí, perquè si fa 125 anys que neix el primer club de futbol a Catalunya i és aquest Palamós, una de les preguntes que es pot fer l'oient és amb qui jugava?
Clar, jugaven amb altres equips que es van anar creant a poc, perquè l'exemple evangelitzant de l'esport i del futbol va créixer ràpidament, perquè era molt atractiu, no?, aquest joc de pilota. Doncs es van anar creant en altres fàbriques, hem dit això, que havia crescut molt la indústria del suro, doncs altres equips de futbol, no? I així, en la vila de Palamós, doncs, es van anar creant penyes, ja a principis del segle XX, es van anar creant equipets diferents, alguns es van registrar, alguns altres no, eren més o menys oficials, però així van anar jugant amb altres equips de futbol de la ciutat, i després això es van extenent diríem, a la comarca i altres comarques properes, no? Fins a arribar, per exemple, al Girona, no? Que és un club de futbol que es crea l'any 1930, una mica més tard, tot i que la ciutat de Girona, el 1908, 1910, abans de la Primera Guerra Mundial, ja hi havia diversos clubs de futbol. No? Així va anar creixent, es va anar extenent la pràctica del futbol, perquè és imprescindible que hi hagin diversos clubs perquè es puguin fer competicions i es puguin fer, doncs, partits amb diferents entitats. No?
Deixa'm preguntar-te també, Xavier, una curiositat, perquè per qui conegui el Palamós sabrà que el seu color són el groc i el blau. Per què aquesta tria?
Té molt a veure també amb tot el que estem dient d'aquest context industrial i de les navilieres, perquè el blau i el daurat, o el blau i el groc, doncs, són els colors de l'escut i de la bandera de Palamós, però de l'ensenya del districte marítim. Com que Gaspar Matas era fill d'uns armadors, doncs va triar aquests colors perquè eren l'ensenya, eren els colors de l'ensenya del districte marítim de Palamós i també de la ciutat de Palamós. Tot i que el Palamós inicialment jugaven de blanc, al principi, quan es crea aquesta entitat, però ràpidament van canviar. El Palamós es deia, amb una nomenclatura molt britànica inicialment, doncs Palamós Football Club, no? Escrit en anglès, clar. I ràpidament després ja es va convertir en l'esport club, no? En el Palamós Esport Club actual.
El futbol a l'Empordà va ser una casualitat o hi havia, per exemple, un nucli esportiu empordanès més ampli que Palamós?
Hi havia un nucli esportiu ampli per la situació geogràfica, pel context econòmic d'aquesta zona de Catalunya, la proximitat amb la frontera francesa. Doncs en el cas de l'Alt Empordà és important, per exemple, per la penetració del ciclisme. El ciclisme era una pràctica molt extensa i amb molta tradició a França durant tot el segle XIX, i va penetrar, doncs, a la ciutat de Figueres, per exemple, es crea l'Esport Figuerense el 1891, el 1893... es va constituir el primer velòdrom ciclista de Catalunya, a la ciutat de Figueres també, i després diríem que el futbol entre això, no?, a la zona de l'Empordà, de Palamós, com hem explicat. Per tant, hi ha un context esportiu relativament important a finals del segle XIX. No és un bolet, no és un cas únic al Palamós, però té molt a veure amb aquesta situació geogràfica del territori i també, doncs, amb aquesta expansió econòmica, industrial, comercial, marítima d'aquesta zona de Catalunya.
És que moltes vegades a la història aprenem coses per casualitat i no ho són, sovint no ho són.
Gairebé mai les coses passen, a vegades sí, però gairebé mai les coses passen per casualitat, efectivament.
Va tenir una expansió ràpida al món del futbol a Catalunya? I si és així, per què?
Va tenir una expansió relativament ràpida, sí, diguem, en termes històrics, molt ràpida, en poques dècades. Des d'això, finals del segle XIX fins a la dècada de 1920, és a dir, són uns 20-25 anys en què diríem que segurament, a diferència de la majoria dels esports, és la pràctica esportiva que més de pressa s'extén entre la joventut d'aquestes ciutats costaneres, sobretot comercials, industrials, on arrela molt de pressa. Per què? Això és un misteri interessant. Per què el futbol té tant d'èxit? Per què és tan atractiu per tothom? Realment, no hi ha una sola resposta, no? Però sí que és veritat que és un esport plàsticament, estèticament, doncs, bonic, no? Uh-huh. De veure, també. És un esport relativament senzill, home, jugar-lo bé no, però relativament senzill d'entendre-li, de jugar-lo, no té unes regles excessivament complexes. Veure un partit de futbol ja en aquella època, doncs, era fàcilment comprensible, a diferència d'altres esports, no? De col·lectius, no? Per exemple, el rugbi, que les seves regles són una mica més complexes d'entendre a primer cop d'ull, diríem, no? I perquè és un esport col·lectiu, que crea equip, i que ràpidament també crea unes, diria, dos coses més, no? Una, que crea unes rivalitats importants, uh-huh, entre equips de poblacions diferents. Aquesta rivalitat també fa que sigui molt atractiu. Tothom vol guanyar, tothom vol jugar contra la població veïna, etc. I després diríem també que hi ha una part d'incertesa del resultat que segurament en altres esports no és tan extrema, no? En altres esports que juguen en espais més petits, per exemple, que és més fàcil marcar o posar la pilota a l'anella, no? Estic pensant en el bàsquet, per exemple, etc. I en aquest cas aquí hi ha una incertesa fins a l'últim moment del resultat important, no? Tots aquests factors segurament, doncs, van fer que des del principi ja fos molt atractiu aquest joc de la pilota i que s'extengués ràpidament i que, com que era relativament fàcil d'entendre les regles i de jugar-hi, doncs en el carrer ja jugava a futbol. A diferència d'altres esports, hi ha molts testimonis documentats des de principis del segle XX que en els carrers d'aquestes ciutats els joves agafen una pilota i juguen a futbol, xuten la pilota, intenten driblar, intenten emular, no?, imitar els jugadors de futbol que poden veure en els camps, i és realment atractiu per als joves.
Mm. Ens explicaves una cosa que m'agradava molt, Xavi, que és la qüestió de la rivalitat entre pobles. Amb el futbol s'aconsegueix per primera vegada a la història, o amb... No sé si en el món de l'esport, però vaja. Mm-hmm. Ho vull focalitzar amb el futbol, eh?
Sí.
Perquè és com deies, s'aconsegueix un arrelament massiu, i ara em seguirem parlant d'aquest arrelament, però s'aconsegueix per primera vegada a la història que l'esport serveixi d'una lluita no violenta, d'una rivalitat històrica entre pobles? No sé si m'estic explicant, eh?
Sí, 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 jo crec que sí, perquè...
Que serveixi de canalització, no?
Correcte. Està realment... has llegit molt sobre Norbert Elias, per exemple, que és un gran teòric de la sociologia de l'esport i de la sociohistòria de l'esport, que va teoritzar ja fa molts anys sobre això d'una manera molt, molt important, i que ell descrivia l'esport en general, en aquest... però havia estudiat molt el futbol, eh? Mm-hmm. El cas del futbol, com una... Ell en deia la violence matricée, perquè així ho expressava, la violència controlada, no? Uh-huh. L'esport és capaç de canalitzar aquests impulsos agressius dels humans a través d'unes regles, i per tant es controlava aquest tipus d'impulsos. Això realment és una de les claus per Elias i per molts teòrics posteriorment, uh-huh, de l'èxit d'aquest esport, no? Que en la societat moderna, tot més formalitzat, molt més controlat que l'edat mitjana, per exemple, no?, amb moltes regles, normativitzacions, etc., doncs la violència entre els joves es pogués canalitzar a través d'un joc que era atractiu per als joves, però que, a més, tenia unes limitacions, tenia uns límits, i determinades coses que no es podien fer, i, per tant, la violència estava controlada. Per tant, sí, diria que la resposta, en aquest sentit, aniria per aquí. Seria una de les claus de l'èxit, segurament, de la pràctica esportiva moderna.
I parlant d'aquest arrelament, és precisament per això, Xavi, que no només jugar-lo, sinó que, a més, aconsegueix un gran nombre d'aficionats en poc temps, no?, el món del futbol a casa nostra.
Sí, i això també passa en un moment determinat, perquè no sempre és així, no sempre va ser així. Des del principi, l'esport, tots els esports en general, i el futbol també, eren pràctiques per ser jugades, per ser practicades, no per ser vistes, uh-huh, no per crear espectadors. Però sí que el fet de que tingui unes limitacions també de jugadors, han de ser 11 contra 11 en aquest cas, no? Doncs fa que molta gent que vol participar el que acaba fent és mirar. En lloc de participar-hi, es posa fora del terreny de joc i mira. I a partir de principis del segle XX, no, això està molt ben documentat i és molt interessant, doncs arriba algú que per primera vegada pensa, per què no fem pagar entrada? Mm. Perquè tota aquesta gent, clar, tota aquesta gent que vol participar-hi d'alguna manera, però no pot jugar perquè hi ha una limitació de jugadors en aquest partit, doncs mirin i paguin per poder disfrutar, per poder gaudir, per poder consumir, en definitiva, la pràctica de l'esport sense practicar-lo directament, però participant-hi, animant a un o a l'altre equip, no? Uh-huh. Efectivament, no, per tant, no sempre va ser així. Va arribar un moment en què es va distingir entre els que jugaven i els que miraven, entre els practicants i els espectadors. Això passa a principis del segle XX, pràcticament a tota Europa. Sí. Uh-huh.
Quan es pot dir, Xavier, que el futbol ja va començar a ser l'esport més seguit per la societat catalana?
Sobretot a partir de la dècada de 1920, que és quan s'entén com l'etapa daurada del futbol, de la història de futbol a Catalunya, però no només a Catalunya, sinó en general a tota Europa i als Estats Units. Aquí hi ha diversos factors que hi participen d'això, no? Entre els quals l'aparició de la cultura de l'espectacle, l'esport com a espectacle o l'espectacle esportiu. I això passa després de la Primera Guerra Mundial. Hi ha un cert creixement econòmic, una recuperació demogràfica important després de les pèrdues humanes de la guerra tan importants. I en aquesta etapa, just diríem entre 1920 i 1930, o 1920 i 1929, la gran crisi del crac de 1929 canvia molt les coses, però en aquesta dècada dels anys 20, el creixement dels espectacles, no només de l'esport, sinó en general també del music hall, del teatre, d'altres manifestacions d'oci, no?, de lleure en les societats urbanes occidentals, doncs creix molt aquesta fervor, aquestes ganes de passar-ho bé, això dels feliços anys 20, que aquest concepte que es va encunyar sobretot als Estats Units, no?, en què els espectacles van créixer molt en les ciutats, i també l'espectacle esportiu. Això passa, per tant, en la dècada dels anys 20, i a Catalunya és quan pensem, per exemple, entre 1900 i 1928, a Catalunya la Federació Catalana va registrar la creació d'uns 60 clubs de futbol en 8 anys, no?, que és moltíssim en aquella època. Per tant, l'afició al futbol creix molt i les ganes de jugar i de crear equips de futbol en moltes poblacions catalanes, ja no només en les de la costa, no?, les costaneres, industrials, comercials, tot això que hem dit, sinó també a l'interior, Vic, Manresa, Granollers, Terrassa, comencen a crear clubs de futbol. Fixa't que estem a l'any 2023 en aquest moment i que es celebraran i es celebren ja molts centenaris de clubs, perquè molts, la gran majoria, van néixer en aquesta dècada de 1920.
Ens parlaves ara del 1920 com l'etapa daurada del futbol, i encara et vull fer dues preguntes sobre tot plegat, ara que tenim temps. Em parlaves d'Estats Units. Uh-huh. En un principi, el futbol triomfa als Estats Units? Perquè dic en un principi perquè després sembla que no, perquè triomfa molt més el futbol americà, el bàsquet, etcètera.
En el cas dels Estats Units no va triomfar el futbol ni en un principi.
Ni en un principi.
Ni en un principi. I, de fet, el futbol...
Futbol europeu, en diuen ells.
Sí, el futbol europeu, el soccer, en els Estats Units es desenvolupa en els últims anys, diguem-ne, sobretot en els últims... El futbol, el soccer femení, té una certa tradició ja de 20, 25, 30 anys en les escoles, en les high schools, als Estats Units bastant o relativament important. El futbol masculí és molt més proper cap aquí, no? Ara que han enviat el Messi allà, o que el Messi ha anat cap allà. Segur que això també
Van enviar-hi Beckham, van enviar grans estrelles cap allà.
I tampoc va tenir un gran arrelament, perquè la cultura esportiva nord-americana, que està molt vinculada també en l'esport universitari, està molt relacionat amb els seus propis esports, no? Amb el futbol americà, amb el beisbol, amb el bàsquetbol, amb el vòlei, amb el hockey. La majoria d'aquests esports són creacions nord-americanes de finals del segle XIX o de principis del segle XX. És a dir, que ells fan una lectura, una relectura de l'esport i ho reconverteixen en pràctiques, en normes, en tipus d'esports fets per ells mateixos en aquest context universitari i de les escoles que després es professionalitzen. No? Per tant, és veritat que el futbol europeu no penetra i no té una tradició important als Estats Units.
I una darrera pregunta que et volia fer, sobretot plegat, un jardí d'aquells en què em fico a vegades. Jo sóc dels que crec que el món del futbol actual, parlo, eh? I això ja és opinió, no és història, evidentment. Jo sóc dels que crec, deia, que algun dia petarà tot. És a dir, s'està construint una bombolla amb aquests sous, amb aquests preus per emissió, amb tot això, s'està construint una bombolla massa gran i algun dia això petarà. Això ja ha passat?
Sí, ha passat ja com a mínim dues vegades d'una manera important. Una, en la dècada de 1930, just quan, o després de l'aparició de la gran crisi mundial, diguem-ne, no? De 1929, en què va haver-hi com una mena de crisi de sobreproducció. És a dir, van aparèixer, en el cas de Catalunya i Espanya, per exemple, no? Tants clubs de futbol. A més, és en el moment en què va professionalitzar el futbol, es van començar a pagar salaris d'una manera legal als futbolistes dels equips més grans, etc., en què va haver-hi una crisi important, una crisi de públic també, i per tant va haver-hi la desaparició de clubs, la fusió de diferents clubs, una crisi econòmica vinculada al món del futbol important. I una altra, diríem, molt més propera, que tots recordem, ja en la dècada dels anys 90, amb les plataformes digitals, també l'augment importantíssim dels salaris, perquè hi havia ingressos molt importants, però clar, això no podia ser suportat per la majoria de clubs de futbol, sinó per alguns que eren els que tenien doncs, ingressos més importants i que tenien més diners, i que no tots ho han acabat de fer bé, diguem-ne, i també en part de la crisi el Barça doncs, té a veure amb tot això que s'arrossega d'aquest gran creixement, d'aquesta expansió important econòmica, mediàtica del món del futbol. En part també la creació de les societats anònimes esportives en el món del futbol, doncs apareix, és la desaparició dels clubs tradicionals, va aparèixer en aquest moment a finals del segle XX, principis del segle XXI. Per tant, sí que ha passat dues vegades i segur que tornarà a passar, perquè el que tu descrius és real, diguem-ne, aquest creixement infinit de l'economia, del món econòmic, dels salaris, de les inversions tan desmesurades en el món d'aquest esport, que és el cas del futbol.
Ara t'obriré un meló que podríem estar aquí fins les dues del migdia parlant,
Sóc tu mateix.
Però em deies, això ja ha passat i podria tornar a passar. Xavier, la història és cíclica?
Ostres, això també està molt teoritzat des de fa molt de temps. Hi ha qui diu que és cíclica, hi ha qui diu que fa més un esquema com de dents de serra, no? Que puja i després torna a pujar. La meva opinió és que, com dèiem abans, les coses no passen per casualitat, depèn dels contextos, de com es formen. En realitat, depèn molt de les accions i les actuacions dels éssers humans i de les societats, no? Per tant, a vegades dona aquesta sensació de que és cíclica, de que les coses que ja han passat tornen a passar, i ens dona aquesta sensació amb aquesta visió del temps, no? De que les coses, doncs, és com una espiral, no? Que torna a passar, però tot depèn de les circumstàncies i del que fem. Intentem fer bé les coses, intentem ser respectuosos amb els éssers humans i amb la natura, i segurament les coses ens aniran millor.
I ara sí, si em deixes per últim... Avui he vingut juganer. Però se n'està parlant molt els últims dies i tenim un historiador que ens visita cada setmana, no puc deixar de preguntar-li. Has vist Napoleó?
Encara no l'he vist. He llegit algunes crítiques...
Hi ha crítiques fortes, eh?
Sí. És molt llarga, no?, aquesta pel·lícula.
Gairebé 3 hores.
Molt llarga i... No sé, home, és molt atractiu. Fa molt de temps que ho segueixo, que sabia que s'estava fent aquesta producció... Diguem-ne que el protagonista m'atrau molt també com a actor, i segur que l'aniré a veure, però no l'he vista, no?
Quan la vegis ens diràs què tal?
Sí, i tant. Intentaré fer-ho aquesta setmana, doncs.
Val. Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquer de la Universitat Ramon Llull. Com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres.
Igualment, gràcies.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, enviar-los per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 33 minuts que passen de les 10 del matí. A aquesta hora saludem en Ferran Serra. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, bon dia a tothom.
L'Eva Vives, que també ens acompanya. Eva, què tal? Bon dia.
Bon dia,
molt
bé.
I la Montse, la Mua, que també la tenim per aquí. Montse,
hola, què tal?
Què tal? Com estem?
Súper.
Com canvies, eh? Ara em deies cansada.
Bueno, súper cansada, no?
Ara. Que ha vingut el fred... Què heu notat, això?
Sí, una miqueta, no?
Jo no.
Home.
No?
Si feia una calda ara al carrer, que et bueno, volies.
Jo també, perquè venia corrent.
No sortit, eh?
Com es nota que alguns us lleveu més tard? Jo també t'ho dic.
Jo abans de les 7 estava passejant els gossos, que ho sàpigues.
Ah, mira. Ah. Mira. Anem per aquí, anem per aquí.
Va, jo fred diria la fresca. Fred,
sí?
Fred, sí.
Ara baixaran més les temperatures, eh?
Home, durien de fer-ho.
Ho heu notat? Mira com ho feia amb uns... Que ets més de fred, tu,
sí, Montse? Sí, oi, tant.
Trobeu a faltar aquells hiverns de Barcelona on inclús nevava?
Sí.
Hombre,
Jo sí, m'agrada que...
Sí, no?
Jo sí.
Sí, que l'hivern sigui hivern i cada estació sigui el que correspon, no?
Sí. Sí. No, no. Tot i que jo vivia en un iglú, eh?
Sí.
A casa meva li deien l'iglú.
Per què això?
Perquè no teníem calefacció, era una casa d'aquestes de l'Eixample, sí. No supergrans, però gran, i bueno, i allà... La qüestió... Després vaig estar molt de temps en un convent de monges.
Ah, mira.
Que... Oh. I, bueno, també feia un fred que pelava i jo, la veritat, estava tan contenta. O sigui que no m'és alié el fred.
Jo estic... Me'n diuen que estic climatitzat perquè ni pateixo quan fa fred ni pateixo quan fa calor.
Tampoc, eh?
No, no, ja tinc el
cos que... Clar, però ara, com ho esteu vivint, això? Que gairebé no hi ha... Ja diré quan pugui, home.
Diferències.
Sí, sí, gairebé no hi ha estacions. Vivíem amb una tardor-primavera constant.
Sí, sí, sí.
I això va més.
Lo qual corrobora lo que neguen de que hi hagi el canvi climàtic.
Ara. Voleu parlar de canvi climàtic?
Ho dic
perquè
no vulgueu.
Ahir Intermón Oxfam va treure un estudi molt interessant on apuntava que les principals empreses espanyoles, les més grans, han pujat fins a un 54% el seu CO2 l'any 2022. Són estudis respecte amb dades de l'any 2022 respecte a l'any anterior, respecte a l'any 2021. Que ja ho deia a l'inici d'aquest programa, ja ens poden a nosaltres anar conscienciant sobre el canvi climàtic i anar fent reciclatges i històries d'aquestes i canviar-nos el cotxe perquè contamina molt i històries d'aquestes, que si les empreses més grans segueixen contaminant... Jo no sé si serveix de gaire.
Sí, sí, sembla que tot depengui del poble, per dir d'una manera. Mm. Tu ets el que has d'estalviar aigua, tu ets el que consumeixes, i en canvi, doncs, veus que el qui té el veritable poder i per influir directament, doncs, no sé, no sé el per què. Mm. Bueno, sí que ho sé, els interessos i les coses, clar.
Però, clar, això no passa només amb això. Vull dir, jo crec que això de que les grans empreses... Jo crec que passa amb totes les coses que n'hi ha, no? Que a nosaltres sempre ens toca ajustar-nos el cinturó, no? Però després ells fan el que volen, no? Llavors, sí... És...
Vinga, ja sé que per on vas, perquè econòmicament em sembla que aquí es van rescatar uns bancs que mai han tornat el que deuen.
Sí.
Però a nosaltres se'ns va demanar estrenyar el cinturó, també.
Sí, sempre. En totes les coses que passen, sempre al poble és el que li toca pagar... El pato, no?
Us emprenya, això?
Home, sí. La veritat.
És que han donat els resultats, els guanys, i, bueno, estratosfèrics.
Clar.
Però, bueno, de tornar, res, i de cargolar el que té un préstec i una hipoteca, doncs continuen collant.
És que, a més, aquestes empreses, Montse, per si no hi hagués prou, quatre d'aquestes empreses que més han pujat el seu CO2 els darrers anys... són Repsol, Naturgy, Iberdrola, per tant, les principals fonts d'energia del país. Per tant, aquells que, quan tu no pots pagar perquè estàs en situació vulnerable, t'ho tallen tot.
Sí, sí, són uns miserables. No hi ha una altra definició per a aquesta gent. I, a més, ens fan viure amb angoixa, perquè nosaltres, jo no sé vosaltres, però jo porto gairebé el límit a l'estalvi. I això penso que no hauria de ser, tampoc, perquè m'han creat una consciència tan enorme de que les coses s'han de fer d'una altra manera, que després, quan aquesta gent se'ls omple la boca, veus els seus consells d'administració, de com són, no?, les seves juntes, tot, és que és ofensiu. Jo no sé per què la gent no s'aixeca. No ho sé, t'ho dic de debò, eh? Estan totalment impunes davant de tot. I això és vergonyós. Ho torno a dir, si algú està escoltant i és d'aquestes empreses, miserable.
Vas fort avui, eh?
No, home, no, és que ja està bé.
No, a part, el que fan es queda, és a dir, que, per exemple, si ara ens baixen el de l'aigua, després, a lo millor, quan estiguin les coses bé, tampoc ho arreglen. Vull dir que quan posen un impost que és provisional... et queda per sempre, no? O sigui, no, es fa el pas, però després no hi ha el retrocés que correspon o en cada cas, no?, de cada cosa que passa.
Aquesta és una altra, que deia l'Eva, la situació de sequera a casa nostra, els embassaments de les conques internes vora el 18%, si no una mica menys ja, Estem ja en situació de preemergència, almenys a casa nostra. Això ens ho apuntava l'altre dia i ahir. De fet, en parlàvem amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, que la cosa no pinta millor, eh?
I ara, ahir, em sembla que va sortir la notícia de que s'autoritzava a crear neu artificial, això, un consum d'aigua.
Sí, senyor.
Sí, bueno, clar, depèn una part d'un sector econòmic, però, coi, si tot ens sent estreny el cinturó, doncs també, com les persones que es vegin limitat, com pagesos i coses, i els particulars, el consum d'aigua, llavors s'autoritzi pues, aquesta despesa que no deixa ser per coses lúdiques.
Mm-hmm. Eva.
Sí, sí, és així, fa molta ràbia, no? És com tot, bueno, anar en un altre lloc que no té res a veure amb això, és com quan va haver la pandèmia, no? Que llavors tot el que era el servei que tu anaves a la Seguretat Social ho van fer telemàticament, això ja s'ha quedat. I igual que ha passat amb això, passa amb les altres coses, és a dir, que fan passos que després no hi ha el retrocés, no? I es queda així. Vull dir que fa molta ràbia.
No sé què dir-vos, us ho dic de debò. Què vols que et digui? Per molt que estem aquí omplint un temps, ens ho passem pipa, però aquells estan fent el que es diuen a la gana. O sigui que jo ja no callo. Jo callo perquè no diria barbaritats.
És una mica allò de dir, jo ja...
No. No és que passis, és que no pots fer res. Aquesta és la història. Tu pots fer en el teu petit... En dret i en la teva família alguna cosa i conscienciar. Però després, l'altre dia també, per la televisió, no recordo en quin programa, perquè de vegades no estic davant, que estic en un altre lloc i vaig escoltant, i estaven dient que tot això de la roba que s'envia a donar-li una segona vida acaba tot això en la brossa. Clar. Un dia tu, és que ja està bé. Aleshores, què hem de fer? Aquí com uns tontos posant aquí, amb l'altre i amb l'altre contenidor. I després no serveix per res.
Espera't.
Ah, no.
Ferran, qui et truca ara?
Espera't,
mira, mira qui et truca.
No sé, un número desconegut.
Ah,
serà la Naturgy.
Que t'escolta.
Serà d'aquests. Escolta'm, ara que em parlaves de tot això, divendres passat, Black Friday. Aquest dilluns, Cyber Monday.
Sí, Cyber Monday.
Avui... Giving Tuesday, em sembla que deia el Rafa que era que és dia de donar coses.
Sí.
També és una cosa així. Hi heu anat de Black Friday, vosaltres, o no? No. O heu usat el Cyber Monday o algun d'aquests?
No.
No? No? Heu aprofitat ja per fer compres nadalenques?
Encara no.
Encara no.
No, jo tampoc. Vaig anar a comprar una càmera, una webcam una mica bona, però això ja no entrava en el Black Friday, era per a l'escola, no per mi. I bé, de tota manera, això del Black Friday a mi em rebenta bastant.
Sí?
Perquè haurien de saber per què es diu Black Friday. Suposo que ho sabeu, no?
Sí. Hi ha diverses teories al respecte.
Bueno, doncs jo la que sé és que era el dia en què es venien els lots de negres a molt bon preu, o sigui, en l'esclavatge. O sigui que és bonic que tinguem aquest nombre i que anem tots a comprar. Mira, no som conscients, de vegades, de l'etimologia de les coses.
Ara
no.
Que dius això, deixa'm recomanar una cosa que encara no hi és, però tornarà, i estic molt orgullós que al meu país es facin coses com aquesta, tornarà a la Sala Villarroel una obra magnífica que es diu Amèrica i que haurien d'anar a veure tots els catalans i que ens hauria de pujar els colors, precisament, a tots els catalans sobre el passat esclavista de Catalunya.
Oi tant.
Una obra magnífica de Sergi Pompermayer, dirigida pel Manrique, amb un Joan Carreras espectacular, amb una Tamara Ndong espectacular... En fi, si podeu, de veritat que val molt la pena, per cert, i seran aquí les properes setmanes de la caravana quan torni a Amèrica, a la Sala Villarroel. Black Friday, com ho veieu vosaltres?
Bueno, jo no he anat i aquestes... A part que a vegades el que posen de preus i també ho diuen, hi ha molt de fraude de que diuen... A vegades vas a comprar...
Que l'inflen primer,
sí,
no?
Que l'inflen primer per després fer la rebaixa. Vull dir que tot té la seva trampa, no? No, jo no he anat. Simplement he anat a comprar una cosa perquè tenia que comprar-la, però m'era d'igual que fos Black Friday o que fos un altre dia. Però no he anat, no.
Sí, jo, per tradició, els regals els porten els reis. Llavors, i clar, no he tingut cap trauma de petit, i no tan petit, de que la joguina que et portaven, te la portaven els reis i l'endemà tenien que anar a col·legi. Uh-huh. Avui, oh, no, sí, per Nadal, perquè així ja poden jugar, no sé, això no m'ha causat cap trauma. Llavors, sí, el que fem per Nadal és el cagatió. I llavors sí que posem, ja tenim com si fos lo de l'amica invisible, que sí. Cada un fa un detall i sempre la meva filla, que és el que organitza, diu, aquest any que no passin de 5-6 euros.
Clar, lògic.
Detallets aquests. I fem el sopar el dia de nit bona, després traiem els crios, posem a la taula el tió, tapem les coses i posem tots els regals que cada un no sap de qui és, té el seu nom, i els crios, disfrutant allà, traient, ai, ui, mira això.
Sí, això m'agrada també.
I, clar, és això de Black Friday, un costum més que ens ve de,
sí,
d'Amèrica, i que dius que sembla que tinguem que anar corrent de lo que diguin els americans.
Per cert que ja s'han encès els llums de Nadal a Barcelona, no sé si heu tingut l'oportunitat de veure'ls, i què us semblen?
Molt tristes.
Sí, no t'agraden?
Sí, m'agraden, però trobo que, no sé, per exemple, el Passeig de Gràcia, que, que queda sempre supermaco, jo crec que són les mateixes, encara que han canviat la papallona per una estrella, jo crec que tenen menys potència,
Sí?
Sí, es veu més...
Són leds.
Sí, no, leds han sigut sempre el que es veu més trist, però a mi sí, a mi és que jo no soy green, soy de Navidad. A mi me gusta.
Jo he anat a Badalona per fer content a l'alcalde.
No. A veure, el quart arbre més alt de tot l'estat. Que no és arbre, és estructura metàl·lica.
Sí, és un...
És lleig com pecat.
Sí? No t'agrada?
Clar que no.
Bueno, il·luminat no sé com quedarà.
És que la idea...
Jo l'he vist de dia i...
L'arbre de Nadal tenia una altra idea. Però aquí només és ostentació de que vingui la gent, Badalona es maca i és maca, però bueno... Amb aquest arbre, no sé...
El de la plaça de Sant Jaime és xulo.
Sí, no, jo no hi he anat encara, no he tingut temps.
Plaça Sant Jaume, el que crea sempre una mica de discussió, després en parlarem, perquè tindrem amb nosaltres el president de l'Associació de Pessebristes de Catalunya, que està al pessebre del Museu Frederic Marès, i anirem cap allà amb el Magiró, etc. Però el que genera polèmica sol ser el pessebre de la plaça Sant Jaume.
Però aquest any diuen que no, que serà tradicional.
Bueno,
no, això diuen.
Per el que s'ha vist...
He vist una estructura metàl·lica, no he vist nada
perquè,
mal. Però...
Dic, al principi s'havia anunciat que era un pessebre de tradició napolitana, i això vol dir, bàsicament, un pessebre molt tradicional.
Sí.
Ara, el que s'ha vist després és una mena de plafó, jo no sé com explicar-ho, és una mena de plafó que fa una mica de bombo, abombat, amb fotografies... de barcelonins en la seva vida quotidiana, per entendre'ns.
Bueno, és que els pessebres napolitans tenien això. Heu vist alguna vegada algun?
De napolità, sí.
Sí, són una preciositat.
Són preciositats.
Perquè tenen moltíssimes escenes de coses de quotidianes, de la casa de vins, de la no sé què, no sé quantos. Ara, si són fotos, mira, això que s'han estalviat. Sí. Què vols que et digui? Jo l'any passat, no sé si va ser l'any passat...
No sé, si són fotografies. Es veu com si fossin fotografies, però no sé...
El Museu Marès és una preciositat.
Cada any.
El Museu Marès. Cada
any. Aquest no me'l perdo.
Jo tampoc.
Home, jo poder estigui una mica millorat dels que estàvem acostumats de l'època de la senyora Colau. Poder sí, ha millorat una mica, però d'aquí a considerar-lo tradicional...
Els últims eren les projeccions aquelles a la façana de l'Ajuntament de Barcelona.
Han hecho cada uno.
O aquells que eren com uns cubos allà, amb unes imatges. No sé, què té que veure això amb Nadal?
Hi havia un que jo no el vaig veure. L'únic que estava allà a la plaça, i on estaven? I eren retallables, que estava en una... Això semblava una gincama. A veure, aquí estava...
Busca el carrer Ferran.
Ai, quina vergonya.
L'únic que va ser una miqueta més xulo va ser un que era com un traster, i hi havia com diverses...
Compartiments.
Sí, compartiments. Aquell, però la resta, de veritat... Bueno...
Si buscaves el nen Jesús i no el trobaves.
És habitual que per Nadal aneu a buscar pessebres? Veure els pessebres de la ciutat de Barcelona? Això ho feu?
Jo sí.
Sí? Jo també.
Perquè m'agrada.
Jo també.
Sí,
I després anem a menjar un entrepà El Conesa.
Mira-la, ella.
Ui.
El Conesa, però, eh?
Però és que, a més, és que la meva mare hi anava. Hi anàvem sempre, des de petites allà, i ara vaig amb els nets.
A mi m'agrada.
Ja, ara faré de bolo cebolleta i et diré que jo a Nadal vaig a dos llocs. Un a la Conesa, sempre,
sí, també.
És que és un clàssic. És un clàssic. I l'altre, a l'altra punta de plaça Sant Jaume, que hi ha el Frankfurt de tota la vida.
Sí, però no és tan
petitó,
bo.
Petitó, petitó. Sí. Però allà també hi anem.
Bueno, doncs pues està
és
molt bé.
Perquè és tradicional.
Sí. Està molt bé.
A més, hi ha l'ambientillo.
Exacte. Mira, que tenim el pessebre del Museu Frederic Marès.
Sí.
El pessebre de la plaça Sant Jaume. No us perdeu tampoc aquest any el pessebre de l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, que val molt
mira,
la pena i que torna a créixer un altre any i serà més gran que el de l'any passat, que ja és monumental de per si, i també és un dels més macos de Barcelona. La veritat, si podeu anar-hi, valdrà molt la pena. En fi...
Encara es fa el de Sant Josep Oriol?
Jo diria que sí. Jo diria que sí, que Barcelona... És que se'n fan bastants, Barcelona?
Sí, no sé, no, pregunto perquè no recordo.
Sí, jo diria que sí, que és un dels mítics.
Ara no sé si és el Sant Josep Oriol. Com es diu l'església que està baixant per les Rambles, la primera? Que...
La de Belén?
Sí.
No? Sí. Que hi ha l'associació de pedres...
Sí.
Entraves i veies tot el
dintre.
Aquesta també la veia sempre.
Fan una exposició de...
Ja anava amb el meu pare i m'agrada.
De diorames allà.
Sí, diorames.
És així.
Preciosos.
Mira com ens animem després de parlar.
Que todo triste.
Aquests personatges tan...
Que a mi m'agrada,
Ara arriben les festes, no?
Sí, a mi m'agrada.
Tocarà una mica d'alegria. Sou nadalencs,
Sí, jo poso de tot.
Mira que nosaltres l'altre dia estàvem celebrant un aniversari dels nets i de cop i volta un dels... Bueno, el meu exmarit estava allà i diu, sabeu què? Com fins Nadal encara queden molts dies, per què no instarem una altra festa? I mira, el 21 és el de l'aniversari de la meva filla, però és igual. Mm-hmm. Diu, podem establir el dia de l'intercanvi de la loteria.
Mira, per exemple, ja teniu els números de la rifa, no?
Sí,
encara.
Sí.
No, encara no.
De la loteria, sí, jo sí.
Sí? Com fa que el tens?
Bueno, pues, el que he donat a tothom des del dia 5 de novembre.
De novembre,
Perquè vaig anar a Madrid.
Amiga!
I tothom deia, Doña Manolita, doncs, aquest any de Doña Manolita per tothom.
Clàssic.
Que no podia fer cola, perquè havia una cola de tres calles.
No, és impressionant les coses que es fan.
Però bueno, ho compres als venedors, encara que ho paguis una miqueta més, però...
Barcelona també n'hi ha el Gato Negro.
Sí, el Gato Negro. Jo del Gato Negro, també.
Clàssic.
Sí, o el Valdés.
O el Valdés, també és un altre clàssic.
Nosaltres la vam comprar a Sort.
A Sort, eh?
Sí. A la Bruja.
Sí, la Bruja d'Or.
La Bruja d'Or. Sí.
La meva germana una vegada va estar fent cua un munt de temps i quan li van donar el número era 00342 i diu, fa... Aquells números que ja dices.
Sí. Sou de comprar-ne o no?
Sí. Sí?
Sí.
Jo sí, és l'única vegada.
També, eh?
Sí.
I després, el típic és la trobada en diferents grups d'amics,
Pues
l'intercanvi d'uns a l'altre, i bueno, és una també una tradició.
A més, compreu, suposo que també compreu les participacions dels nanos que en veuen, en venen pel viatge a final de curs i per aquestes coses.
Del club de bàsquet.
De les amigues que tenen.
Aquests cada dia n'hi ha més, també, eh?
Sí, a vegades diu que no m'he ofrescat més.
En fi. Va, 8 minutets i arribem a les 11. Abans d'arribar-hi sí que us vull preguntar una altra cosa que em fa molta gràcia. Avui ens ho explicaven en l'informatiu d'aquest matí. Useu paraules com edatisme, hacker, tarat o birra?
Sí.
Totes quatre?
Sí, depèn del moment i amb qui estic.
Sí.
No, és que jo em relaciono amb gent molt jove i amb gent molt gran i alguns són antidiluvians també, o sigui que ja té de tot.
Dic perquè aquestes són algunes de les paraules noves, no són les úniques, perquè n'hi ha un total de 30 paraules que entren per primera vegada al Diccionari de la Llengua Catalana, el DIEC. A mi m'han sorprès algunes, Jo pensava que birra estava ben dit en català, ja.
No. Això és una... És una...
un italianisme, diguem-ho.
Sí, s'ha manllevat d'altres llengües.
Col·loquial, una manera, no?, de dir cervesa.
Com el bocat, el seu dia, també. Sí que és una mica ordinari, però és igual, mira, no?
Una mica exagerat, segons quins termes.
Sí?
Sí, jo trobo que sí. Bueno, jo poder, per exemple, aquest que deies ara de la birra, no sé, no ho trobo totalment a l'ús de dir, en contra de dir anem a fer una cervesa, o no. Jo encara sóc de l'època del quinto o de la canya.
Això és després per diferents... Això és molt graciós, perquè vas després per diferents llocs de l'Estat i dius un quinto, no t'entenen.
Sí.
Ells fan no sé, un terci, em sembla que en diuen.
Yeah.
Sí, cada lloc, com els, sí, cafè, com els cafès, sí. Eh?
Sí, sí. O passa com el biquini.
O com el biquini, exacte, que miren estrany. Però paraules com hacker, per exemple, les useu vosaltres?
No gaire.
No, però li veig... o sigui, de seguida relaciono en què es tracta, no? Uh-huh. Usar-la, doncs no...
Li veus més utilitat hacker, per exemple, que birra?
Sí.
És a dir, crear una paraula nova que no teníem que crear un sinònim d'una paraula que ja teníem.
Clar, és que la birra és posar-li un altre nom a allò de tota la vida. Uh-huh. Hacker, com està molt associat amb les xarxes i no deixa de ser apujat
a
una cosa que està avui molt, molt al dia.
Bueno, però és com dir pirata, eh? No és la traducció, hacker, però sí. És com dir pirata.
O sigui, sí, és un pirata que, informàtic.
El que queda molt hacker. Xulo dir hacker.
Sí. Bueno, perquè ara s'utilitzen moltes paraules en anglès, no?
Creus que ens estem passant de modernillos en el llenguatge, Montse, o no?
No. Què va? Les coses després ja van al seu lloc, no passa res. No podem estar parlant com Ramon Gómez de la Serna. M'entens? Ja de vegades escolto discursos que diuen, oh, que bé que parlaven, quin rotllo que eren aquests senyors, no? Uh-huh. Tenien molt de vocabulari, millor que els polítics, per exemple, no? D'avui dia. Però, bueno, està bé que hi hagin canvis.
Sí, a més,
les coses van situant, eh? Mm. Uns continuaran i altres desapareixeran, i ja està.
Sí, moltes paraules en anglès, no? Que
molts anglicismes.
Sí, moltes. Que a vegades dius, bueno, vale, yo digo que sí, luego lo miro porque yo no sé anglès, però bueno, de paraules aquestes molt col·loquials i que sobretot a les xarxes i tot això s'utilitzen.
Per exemple,
vas aprenent.
La croqueta.
Sí.
No és nostra. És francesa, i estem tan contents, no? Passa res.
I aquí no passa res, eh?
Què va? S'ha de
tots els males foren estos, no?
Sí, clar, home. Sí.
Però enteneu els joves quan parlen a dia d'avui o no?
Home, en general.
El Ferran ja
bueno, és que, per exemple, la paraula que jo trobo tan lleig allò, per dir vaig a treballar, no, vaig a currar. Que això ho dic, perquè...
Però el currant i tot això es deia quan érem joves, sí, també nosaltres.
Fa temps, eh?
Però
és que ja fa molts anys que ja no sóc jove. I això...
això es deia? Anar al curro? Tu deies?
Currante, clar. És un currant, però això és andalús.
Sí.
Per això...
Sí, les fàbriques i tot això també... Es...
No, però anem a això, eh? Quan els joves et parlen, Montse, per exemple...
Bueno, si parlen, els entenc. Quan escriuen, no.
Quan escriuen, no, eh?
No.
Bueno, aquest, això, missatges de WhatsApp i coses d'aquestes...
Home...
Com cas i estan... com paraules, no?
Mm-hmm. I, bueno, quan són en anglès ja és la pera limonera, perquè aleshores ja no sap el que estan dient.
Tu et passa, Eva, també, això, no?
Bueno, en general els entenc, però depèn, clar, si ja dic, si diuen moltes paraules en anglès, aquests anglicismes que hi ha, algunes, perquè al final te les aprens i les saps, no? Unes altres no, però bueno, en general sí.
Són una mica limitats, perquè verbalment tot és el fotre, el fotut, el joder, pues això, estupendo, no? Són bastant repetitius.
El jove és més taquero? Diu més tacos? És més mal parlat?
Bueno, no, ja t'entenc, no cal que
estan
sinònims.
No t'ho estic... no ho faig per tu, Montse, que també, ho faig per l'oient, moltes vegades.
Ah, vale. No, resulta que és que s'ha incorporat la manera de parlar amb tacos. No hi ha problema, ja està, ja no... És normal. Si no parles amb tacos, sembla que siguis una mica raret.
Sí?
Sí. Si jo, en vez de Joan, digo, hola, tío, ¿qué tal estás? O como pa, yo, que queda millor, no? En segons que n'han vist, a mi m'agrada dir, hola, com estàs, no? Però...
No, i amb una petita conversa, cada tres paraules, tio.
Però això us passava a vosaltres? És a dir, fem un exercici també de consciència. Quan vosaltres éreu joves, us passava, també, amb els pares o amb els avis, que hi havia un canvi, un cert canvi del llenguatge i, per tant, ostres, costava d'entendre-us una mica o no?
No, jo...
Això no passava tant.
Jo diria que no. Diria que no.
Ferran diu que no, la Eva?
No.
Diu que tampoc?
Jo no ho recordo. La veritat, com a casa el que parlava més el meu pare, no sé, jo parlava fora.
Ai, ara seguirem parlant fora. Ferran Serra, Eva Vives, Montsalem, com sempre, moltíssimes gràcies,
gràcies
per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Molt bé. Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa ara a les 11 i després tornem amb més continguts aquí a La Caravana. Fins ara.